Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dimecres 13 de gener del 2021. Avui és dia de Sant Hilari i el pensament del dia a partir d'avui ens l'oferiran els bisbes de les diferents diòcesis de Catalunya, ja que, com sabeu, el proper dia 24 encetem una nova edició més de la Setmana de la Bíblia, de la qual aquest mitjà, Ràdio Estel, juntament amb Catalunya Cristiana, en són mitjans promotors. Per tant, i per anar escalfant motors, amb la vista posada a la Setmana de la Bíblia, avui escoltem el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense ens conviden a participar en la cinquena edició de la Setmana de la Bíblia. Aquest any, del 24 al 29 de gener, amb el lema «Sortim a sembrar la paraula».
Déu vos guard. Soc el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. Us voldria animar a participar en la cinquena Setmana de la Bíblia. Enguany la celebrarem del 24 al 29 de gener. Aquesta és una iniciativa molt bonica que celebrem les diòcesis amb seu a Catalunya i que comença amb la jornada del diumenge de la paraula instituïda pel Papa Francesc. Aquestes celebracions són molt rellevants, però l'experiència de viure i alimentar-nos de la paraula de Déu no pot quedar reduïda a uns pocs dies a l'any. Us animo a dedicar una estoneta cada dia a escoltar atentament la paraula de Déu. Deixem que il·lumini els nostres neguits. Deixem que la seva paraula es consoli i ompli d'esperança. Benvolguts germans i germanes, obrim el cor a la paraula. Us asseguro que si li reservem un temps, transformarà les nostres vides.
Cinquena Setmana de la Bíblia, del 24 al 29 de gener. Més informació a setmanadelabiblia.cat. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A Primera Hora, programa 525. Mirin, jo no sóc, o no vull ser, dels de queixa constant. Segurament els hi passi. M'inquieta aquella gent que viu malhumorada a tota hora i a tot lloc. Però, és clar, resulta que està caient la cacau. I no em refereixo només a la neu, que també, sinó als nostres polítics, els famosos polítics que amb la seva capacitat complexa de vendre fum a preu d'or ocupen mitjans, ocupen portades, faristols i piulades. I tu? Doncs tu ben calladet, no fos cas que molestis, no fos cas que t'exaltis, no fos cas que vagis a contracorrent. Doncs potser, i només potser, alguna vegada calgui donar un cop de puny suau, això sí, a la taula i donar veu a molta, a moltíssima gent que ja en té prou d'aquest color. Permetin-me usar aquest micròfon i des de casa preguntar-me, com sempre, amb resposta omesa, què coi vol dir culpar la gent d'una cosa que se li va permetre? Què vol dir que... És clar que pugen els afectats de Covid amb els Nadals que us heu passat, com va dir Fernando Simón. Miri, la gran majoria, la immensa majoria de la gent, ho ha fet bé. Molt millor que bé. Que si surten a fer quatre volves de neu és perquè es permet. És perquè davant l'ara sí, ara no, ara dues bombolles, ara tres, ara deu persones, ara sis, ara a les deu de la nit, ara a la una, a comprar no, però a treballar sí, un ja no sap què fer. Escoltin, els epidemiòlegs, carai... Miri, la gran majoria de la gent, la immensa majoria de la gent, va fer aquest Nadal únicament el que vostès van dir que es podia fer, i prou. Però no contents amb tot plegat, tenen mig país paralitzat perquè ha nevat fort, però ha nevat. I és que a l'hivern, senyories, neva. I ho van avisar amb 4, 5 i 6 dies d'antelació, però segurament estan massa ocupats en campanyes electorals mentre hi ha pobles sencers del Priorat a la Garrotxa aïllats, alguns sense llum. Llum, per cert, de companyies elèctriques que ocupen tot l'arc parlamentari de conservadors a socialdemòcrates passant per democristians i que alguns van dir, quan arribem al govern això s'atura. Pujada històrica i dos morts al carrer. I sí, l'Ajuntament de Barcelona s'horroritza, però encara es pregunta per què fa fred a l'hivern, sense cap mena de previsió, això tampoc. I mirem cap a Barcelona per no mirar cap a un Ebre destrossat que fa anys que clamen al cel perquè algú els escolti mentre segueixen preguntant per què alguns els xiulen quan volen sortir a la foto. Doncs segueixin escoltant, que ja n'hi ha prou de prendre el pèl a la gent si volen que algú els voti, quan es voti i si es vota. Perquè la gent surt a treballar, amb esforç, malgrat tot, sense preguntar per què no pot sortir al carrer esvergir-se. Ho fa i punt, perquè ho entén i punt. Sense anar més lluny, aquí estem fent un programa de ràdio des de casa amb l'esforç de tots i cadascun dels membres d'aquesta ràdio, amb reunions de dia i mig per tirar endavant, perquè creiem que és important, perquè volem acompanyar la gent en un temps difícil en què les previsions ni estan ni se les esperen. Perquè mentre juguen a batalletes electorals de qui se'n va l'altre partit i qui en torna, la societat intenta rutllar, escoltin bé, malgrat vostès. Això és la ràdio confinada. Comencem.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. En David García, en Ferran Capdevila, Rafa Sanahuja, a la producció i a la redacció. Per cert, sap per què, però una abraçada enorme a David García. Maria Sierra Rodríguez, de la selecció musical. Berta Sacanella, a la redacció. El control tècnic, Antoni Huguet. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Bon dia, Rafa. Bon dia, Ferran. Bon dia, Àngels. Què, com esteu?
Aquí fent ràdio, des de casa. Ah.
Espero que us trobeu bé tots. Tirem endavant el programa. Avui, per fi, hi ha un poquet de calefacció. Gràcies, gràcies, gràcies.
Que amb el fred que cau ja va bé. A la codirecció i redacció també d'aquest programa no hi falti Mercè Raga, també des de casa. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Si et sembla, comencem amb una recepta una mica especial, però que farem a partir d'avui. Per tant, deixa'm preguntar-te, primer dia de ràdio confinada i tercer dia de confinament, com ha anat això, Mercè?
Doncs mira, els primers dies bé, de moment, Joan, la veritat és que hi ha moltes coses a fer dins la meva habitació, jo estic aïllada a l'habitació, i la veritat és que si et comences a agobiar, pots agafar un bon llibre i viatjar a través de les lletres i una peça de música ben relaxant.
El protagonista del dia d'avui és, sens dubte,
la tercera onada de la Covid, que sembla que ja s'ha disparat després dels més de 7.000 contagis anunciats ahir pel Departament de Salut. I tot plegat, Joan, torna a posar contra les cordes qüestions com la pressió hospitalària, però també unes eleccions que a dia d'avui no sabem si es celebraran el proper 14 de febrer.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra.
Barcelona 5 graus, Lleida menys 2 graus negatius, Girona 0 graus, Tarragona 4 graus, Andorra 2 graus i Torrelles de Llobregat 2 graus.
Déu-n'hi-do a Torrelles de Llobregat, amb els radiadors peus ara mateix. Avui de què parlarem en aquest programa?
Doncs com sempre, a primera hora repassarem les primeres notícies del dia, repassarem també les principals portades de la premsa escrita i digital. Avui, Joan, parlarem amb el politòleg Xavier Torrents, a Realpolitik, sobre política internacional, amb la mirada als Estats Units i una possible revolta durant la presa de possessió de Joe Biden com a president, i també sobre política nacional i els canvis entre partits, la precampanya i les enquestes d'unes eleccions catalanes que encara no sabem si es duran a terme. Un dimecres més faran amb nosaltres el segon cafè el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i la periodista experta en temes europeus Teresa Carreras. I avui segueix sent notícia la pujada exagerada del preu de la llum i també del gas en els pitjors dies de fred a casa nostra, on també, recordem, hi han perdut la vida dues persones sense llar a Barcelona. Farem, Joan, un especial fred, serà a partir de 9:45 del matí i en parlarem de tot plegat amb Ferran Busquets, director de la Fundació Rels, Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, i Francina Alsina, ella és presidenta de la Taula del Tercer Sector.
Doncs vinga, recordeu que tot plegat ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa i de Ràdio Estel al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de què s'estarà parlant?
Que el govern català no es posiciona sobre l'ajornament de les eleccions. La previsió, Joan, és que aquest divendres s'adopti una decisió al respecte després d'escoltar totes les formacions polítiques. Que el coronavirus avança sense pausa ni fre. A les últimes 24 hores, atenció, s'han registrat 25.438 nous positius de Covid-19, això sí, a l'estat espanyol. La vacuna Moderna, atenció, ja ha arribat. Un 45% dels sanitaris, també és notícia, es troben amb risc alt de trastorn mental, arran de la primera onada de Covid i que Protecció Civil ha decretat de cara als propers dies el pla d'alerta per al fort temporal de fred. Davant aquests darrers fets, les entitats socials clamen més mesures per la gent que viu al carrer. Reclamen que el sistema no funciona. També podem llegir avui a la xarxa que aquestes caigudes de pel gel tripliquen les urgències pel que fa als hospitals madrilenys i l'amo de Nutella i Ferrero Rocher, encara més ric l'any de la pandèmia. L'italià més ric, el 32è multimilionari del rànquing de la revista Forbes al món, veu créixer d'aquesta manera les vendes de xocolata pel confinament.
Per tant, quan ens retrobem, Mercè, entrepà de Nutella i un Ferrero Rocher, que ens el mereixem.
I uns quilets de més.
I uns quilets de més. Mireu, avui fa 80 anys, un polític, pensador, humanista, va dissenyar la nova Barcelona. Va liderar el projecte Barcelona 92, va apostar pel catalanisme polític al capdavant de la Generalitat. En un documental que recull l'abans de la seva malaltia, va descriure una de les seves peces de música preferides. Eren les variacions Goldberg de Bach, però en aquesta ocasió en clau jazz, com la que va fer Jacques Lussier. Per molts anys, Pasqual Maragall, per molts anys president.
Ràdio Estel.
Vinga, doncs, com sempre, comencem el programa amb l'actualitat més destacada del dia. Abans, però, Mercè, sí que volíem agrair moltes de les paraules d'ànims que ens han fet arribar als oients, perquè l'escalf arriba de banda i banda de la ràdio i aquesta és la màgia d'aquest mitjà, eh?
Moltíssimes, moltíssimes les mostres que ens han arribat. I que estem bé, que estem bé. Estem confinats, però estem bé.
Estem bé en habitacions, però estem bé. Ara sí, actualitzem totes les notícies perquè el govern català deixa en l'aire la celebració de les eleccions del proper 14 de febrer.
Sí, la decisió final sobre si s'ajornen o no les eleccions i, en cas que fos així, sobre la nova data dels comicis, correspon al govern català. I així ho recordava ahir la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.
El divendres el govern de Catalunya, en principi, no ha de portar cap proposta, perquè portar una proposta vol dir que com a govern ja hauríem pres una decisió. i nosaltres no volem prendre una decisió sense aquest treball previ amb els diferents partits polítics. També és molt important que en el cas de que aquest escenari fos el que s'acabés imposant per una realitat epidemiològica, les autoritats sanitàries ens diguessin també quin seria el millor moment de que es celebressin aquestes eleccions, tenint en compte doncs, que el comportament de la pandèmia doncs, ells hi tenen molt a dir perquè fan doncs, aquesta projecció.
Això no obstant, Joan, la portaveu ha assegurat que mantenen la voluntat d'escoltar els partits i consensuar amb ells l'escenari electoral. De fet, la previsió és que aquest divendres s'adopti una decisió al respecte. Prèviament, hi haurà dijous una reunió de la taula de partits per analitzar les darreres dades sobre l'evolució epidemiològica i una nova reunió, ja de cara a divendres, on s'intentaria arribar a un acord. En cas que no es consensui la resposta, serà el mateix govern qui ho decidirà en una reunió extraordinària del Consell Executiu el mateix divendres. Posteriorment, el vicepresident Pere Aragonès signaria el decret d'ajornament de les eleccions en cas que així es decideixi que inclouria la data de la nova convocatòria.
Això sí, fins ara la CUP suposava que s'ajornessin les eleccions autonòmiques previstes pel proper 14 de febrer, però ara ha fet un gir de 180 graus i ha demanat que s'endarrereixin arran de la pandèmia de la Covid-19.
Sí, per la seva banda, el PSC és l'únic partit que a hores d'ara és partidari que es facin aquestes eleccions el 14 de febrer. Si et sembla, escoltem a Miquel Iceta amb declaracions a TV3 i el candidat del PSC i ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Ara tenim una RT que 1,20 i que cap al 18 de gener tindrem al voltant d'un. 1,20 era la que hi havia quan es van convocar les eleccions. Per tant, nosaltres creiem que no hi ha motius afegits o sobrevinguts que ho indiquin.
Hay un espacio de decisión al respecto al que yo no voy a añadir ningún matiz. Es una decisión que tiene que ser tomada, a mi juicio, por consenso entre el gobierno y los partidos. Hay un espacio de decisión y a ellos corresponde tomarla.
I després de saber que Miguel Iceta és epidemiòleg, les primeres dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacèutica Moderna ja han arribat a Espanya.
El ministre Salvador Illa explicava ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que n'han rebut 357 caixes amb 35.700 dosis en total, que en els pròxims dies es distribuiran de manera equitativa entre les comunitats autònomes.
357 cajas con 100 dosis por caja, por tanto 35.700 dosis de esta vacuna que, insisto, ya están en territorio español, han llegado esta mañana y van a ser distribuidas para que las comunidades autónomas las reciban durante el día de mañana miércoles y algunas de ellas el jueves por la mañana.
Per tant, serà la segona que s'administrarà contra la Covid-19 a l'estat espanyol, segons informava la Moncloa. Un camió que les transportava des de Bèlgica arribava ahir a les 8 del matí al magatzem del Ministeri de Sanitat a Guadalajara. Avui, per cert, Joan, han d'arribar aquestes dosis a Catalunya, la distribució que li toca, i la vacuna, això sí, no es podrà triar i serà el sistema sanitari qui decidirà quina vacuna s'injectarà a cada persona.
A tot plegat, la situació epidemiològica pel coronavirus es complica a Catalunya passades les festes.
Així és, després d'una petita treva, els indicadors tornen a pujar. El risc de rebrot se situa als 609 punts, 63 punts més que fa 24 hores, que se situava en els 546. Segons les últimes dades facilitades per Salut, l'ART o índex de contagi es troba a l'1,21. Per la seva banda, la incidència acumulada pels últims 14 dies és de 523,28 per cada 100.000 habitants. Pel que fa als nous contagis, aquest dimarts la xifra s'enfila, i molt. En 24 hores s'han notificat a casa nostra, Catalunya, 7.047 nous positius.
I un 45% de sanitaris estan en risc del trastorn mental arran de la primera onada de Covid.
Sí, ens assabentàvem ahir. De fet, les infermeres més joves són els professionals que han tingut més impacte emocional per la pandèmia. Això segons un estudi liderat per l'Hospital del Mar i Tiber.
I un de cada quatre pacients greus amb Covid-19 que ingressen a l'UCI tenen una trombosi venosa o pulmonar, i d'aquests casos, vora dos terços és asimptomàtica.
Així ho revela un estudi dels hospitals universitaris Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol, fet a l'abril del 2020. La troballa és important per les complicacions que pot tenir la trombosi, sobretot si no se n'observen símptomes i, per tant, no es tracta adequadament.
18 minuts, 19, de fet, que passen de les 8 del matí. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. 24 trams de carreteres continuen afectats encara pel pas del temporal Filomena, per gel o neu, i Tarragona es manté com la zona amb més problemes, amb 11 carreteres afectades i 7 d'elles que continuen tallades encara avui. A Lleida hi ha 12 vies afectades, però de moment tampoc avui no n'hi ha cap de tallada. Únicament es regula el trànsit a la Nacional 141 a Bossòst. I a Barcelona només 2 vies afectades, o sigui, tallades des d'ahir, la DB-4024 al Coll de Pal i la DB-4031 a Castellà de Nuc. Reiterem que el perill ara es troba en aquesta neu, que es va fonent i que es transforma en gel, que de manera total o parcial és present a la calçada en forma de plaques de glaç. Molta precaució davant aquesta situació. És molt perillós circular en aquest punt. I d'altra banda també ens hem de fixar en quin panorama hi ha la resta del territori a aquesta hora del matí, perquè tenim un vehicle variat a la C32 que talla un carril a Cornellà sentit Trinitat i que provoca retencions a l'ús del Llobregat. També hi ha força densitat a la C17 a l'altura de Parets del Vallès en tots dos sentits. I trobarem algunes retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona i a les rondes. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Com sempre, també haurà de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Xavier Torrents, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments, la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives segons els operadors de transport. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavier, que t'he canviat el nom. És Xavier Torres, no Xavier Torrents. Gràcies un dia més. Recordem, aquesta hora que coincidint amb l'onada de fred s'han localitzat en les darreres hores dos homes morts al carrer a Barcelona sense signes de violència, Mercè.
Un era un sense sostre que havia rebutjat allotjament a les places ofertes per l'Ajuntament de Barcelona, el segon al parc de la Ciutadella. Ara s'ha d'esperar, Joan, el resultat de les autòpsies per saber les causes exactes de la mort. Arrels Fundació, que acompanya i acull persones sense llar, ha assegurat que es tracta de dues persones que vivien al carrer i ha explicat que coneixien un dels dos homes. Mentrestant, Protecció Civil ha decretat de cara als propers dies el pla d'alerta per al fort temporal de fred que està a punt d'arribar encara més. Davant els darrers fets, per cert, les entitats socials clamen més mesures per la gent que viu al carrer, reclamen de fet que el sistema no funciona.
Recordem, Mercè, que avui farem un especial fred en aquest programa on analitzarem amb les parts afectades les darreres notícies arran de l'onada de fred que viu en aquests moments Catalunya. I la marató de donants de sang de Catalunya ha arribat a l'Equador i ha superat les 5.000 donacions, segons els responsables de la iniciativa.
L'arribada del temporal Filomena ha coincidit amb l'inici de la marató i ha fet que molts donants no puguin anar als hospitals o a les campanyes programades.
I marxem cap a Madrid. Els lletrats del Congrés admeten per primer cop que es pot investigar el rei emèrit.
Sí, Joan, accepten que una comissió el pugui investigar per les targetes opaques, una petició que fins ara la mesa sempre havia rebutjat.
I anem també cap als Estats Units. L'encara president Donald Trump ha reaccionat al seu segon impeachment acusant el Partit Demòcrata de generar violència.
Sí, de fet, Trump ha assegurat que no tem que el seu gabinet el destitueixi a través del procés establert en la 25a esmena de la Constitució. Joe Biden, per cert, però, en cap moment ha defensat que calgui aplicar aquesta esmena a Trump.
Per cert, avui felicitàvem el president Pasqual Maragall. Doncs bé, el documental Maragall i la Lluna arribarà als cinemes el proper 29 de gener.
Sí, avui l'exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, compleix 80 anys. Segons informava la productora del documental, la cinta és un retrat de la trajectòria personal i política de Maragall, retirat de la vida política des de fa 14 anys, quan li van diagnosticar la malaltia d'Alzheimer.
I ahir es va fer públic el missatge del Papa per la 29a Jornada Mundial del Malalt, que celebrarà el proper 11 de febrer, coincidint amb la festa de la Mare de Déu de Lourdes.
Francesc fa una crida general a donar al qui pateix el bàlsam de la proximitat. L'escrit recorda la importància de donar suport als afectats per la malaltia del Covid, respectant seva sempre dignitat com a fills de Déu i evitant caure en el mal de la hipocresia. De fet, el pontífex també dedica un pensament especial als que viuen arreu del món els efectes de la pandèmia del coronavirus, particularment als més pobres i marginats. El lema de la commemoració és aquest any: de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans. Una frase de l'Evangeli de Mateu que presenta la relació de confiança com el fonament de la cura del malalt.
I a plan esportiva, el Barça té programat les eleccions el proper 24 de gener, però hi ha alguns dubtes de si finalment es celebraran o no, Mercè.
Sí, aquestes són les primeres eleccions que preocupen. El proper divendres, de fet, Joan, hi ha una reunió clau entre el Club Blaugrana i el govern català amb diverses opcions sobre la taula.
8 i 23 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Les temperatures són baixes, però han pujat una mica respecte a les de dies anteriors. Tenim glaçades a bona part de les comarques de l'interior, però les temperatures diurnes avui seran un pèl més altes que les d'ahir. Les més altes a la costa, punts del prelitoral, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, valors màxims de 10 a 12, 13 graus. Però a les comarques de l'interior l'ambient serà fred i a les comarques del Pla de Lleida a la boira li costarà de marxar i, per tant, aquí ambient fred, temperatures màximes que no passaran dels 5 graus a l'interior de Catalunya. Però allà on surti el sol sí que tindrem uns quants graus més que no pas els que teníem ahir. Ambient assolellat a bona part de Catalunya, aquest matí amb boirines, amb algunes boires, tret de les del Pla de Lleida, que seran persistents. A la resta, aquestes boires marxaran i deixaran pas a un dia bastant assolellat. De cara a demà, esperem un matí fred, més o menys com el d'avui, amb glaçades a bona part del país, tret de la costa, i temperatures diurnes demà amb tendència a pujar una mica més. De cara a divendres i el cap de setmana baixen una mica més les temperatures, però seran les normals. Per l'època de l'any no farà tant de fred com aquestes últimes tres setmanes. I pel que fa a l'estat del cel, els propers dies, tranquil·litat, sol, anticicló, boires a les valls de l'interior, sobretot a les comarques del Pla de Lleida, i de cara al cap de setmana augmenta la nuvolositat a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Ho seguirem tot amb atenció i també per saber els actes importants d'un dia com avui. Saludem a aquesta hora Berta Sacanell. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Avui a 9:45 el vicepresident Pere Aragonès encapçalarà la reunió setmanal del Consell Executiu de Crisi per la Covid-19. A 10:00 també el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, compareixeran davant la Diputació Permanent del Parlament per informar sobre les últimes mesures preses per contenir la Covid-19. També a 10:00 del matí el conseller Ramon Tremosa presenta un programa per impulsar el futur de les pimes afectades per la Covid-19. I finalment, a 6:00 PM, el conseller Damià Calvet participarà a la convalidació del decret llei de promoció d'habitatge amb protecció oficial i noves modalitats d'allotjament. Aquests són, doncs, els actes previstos destacats per l'agenda política d'avui dimecres.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a 3:00 PM de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vuit i 28 minuts, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè.
Doncs mira, Joan, les principals paraules que llegim avui a la premsa del País: contagis, nous positius, vacunes i cita electoral. Si et sembla, comencem amb La Vanguardia. Llegim avui que el ritme de contagis s'accelera i amenaça de duplicar-se en una setmana. Sanitat registra 25.438 nous positius i 408 morts en només 24 hores. Anem cap al diari Ara. Llegim avui en aquest diari que Brussel·les promet més vacunes a l'abril, després de l'escassetat a l'inici d'any. Al Punt Avui llegim que creixen els dubtes de cara al 14 de febrer i ja seguirà com a ministre si s'ajorna la cita electoral. Al País llegim avui que un jutge obliga per primera vegada a vacunar contra el coronavirus a una dona gran incapacitada. La residència de Santiago de Compostela en què viu aquesta dona de 24 anys, de 84 anys, volíem dir, va demanar immunitzar-la malgrat l'oposició de la filla. I pel que fa al periòdic d'Andorra, podem llegir que Andorra vol potenciar el turisme relacionat amb el sector de la salut.
Anem cap a les portades dels diaris digitals locals i comarcals.
A Diari de Girona llegim avui que puja el risc de rebrot i es declaren 557 nous positius a la regió sanitària. Al Segre llegim que ha mort l'ocupant d'un cotxe en sortir de la via i caure al canal de Serós. A Diari Més, des de Tarragona, 12 geriàtrics estan en situació greu, 5 més que fa 7 dies. El conjunt de Catalunya ha empitjorat la situació dels geriàtrics, Joan, ja que 81 estan en vermell. I avui llegim al Diari de Terrassa la falta de resposta de l'Ajuntament davant d'al·legacions, recursos o peticions formulats per part dels ciutadans va ser la queixa més repetida l'any passat. Així ho recull la memòria per al 2019 de la institució municipal.
I també, marca d'aquesta casa, ens fixem en les portades dels diaris digitals religiosos.
Catalunya Cristiana, llegim aquesta crida del Papa Francesc a donar al qui pateix el bàlsam de la proximitat. És el seu missatge per la Jornada Mundial del Malalt. A Flama.info llegim que Benet XVI es vacunarà contra la Covid-19 quan sigui possible. Així ho ha confirmat aquest dimarts el seu secretari personal. A Religión Digital llegim que Irlanda demana oficialment perdó per la mort de més de 9.000 nens i nenes en centres religiosos del país durant dècades. I a Vida Nueva llegim que la Unió Internacional de Superiors Generals celebra la reforma dels ministeris laicals del Papa Francesc perquè reforça la comunió.
Gràcies, Mercè. A punt de passar un minut de 8:45 del matí, anem cap a Realpolitik.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
Doncs vinga, un dia més que volíem parlar amb el politòleg Xavier Torrents en aquesta secció de Realpolitik. Primer sobre política internacional, amb la mirada als Estats Units i una possible revolta. D'això se'n parla durant la presa de possessió de Joe Biden com a president, i també sobre política nacional i els canvis entre partits, la precampanya i algunes enquestes d'unes eleccions catalanes que encara no sabem si es duran o no a terme. Xavier Torrents, professor Torrents, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser nosaltres un matí més.
Bon dia, Joan.
Primer, com dèiem, que volíem mirar, posar aquesta mirada a la política internacional, perquè el que està passant als Estats Units després d'aquest assalt al Capitoli, jo crec que està visquent hores greus, no?
Greus, potser ens quedem curts. Són gravíssimes. Mai ningú, ni tan sols vosaltres els periodistes, Joan, ni nosaltres els politòlegs, diguem-ne que analitzem la realitat política, ens haguéssim arribat a imaginar que el Capitoli a Washington, el Capitoli dels Estats Units d'Amèrica, fos possible l'assalt. Jo el mateix dia que va passar vaig dir, jo no em crec que l'FBI, diguem-ne, no hagi detectat pels seus sistemes, diguem-ne, de detecció i prevenció de seguretat, no hagi detectat aquest risc i aquesta amenaça de grups d'extrema dreta que creuen en teories de conspiració com el grup QAnon, que ens pot semblar estrafadar i aquell senyor que era com un viking enmig de... amb aquella fotografia que vam veure, no?, un viking enmig del Capitoli. Però més enllà d'estrafaleria, diguem-ne, tenen teories de la conspiració que els mobilitzen molt, es creuen realment que la democràcia estava en amenaça, no es veuen a si mateixos que ells són una amenaça i un risc per la democràcia, i per això aquell mateix dia, aquell dia, diguem-ne, de Reis, aquell dia 6 de gener, en el qual va passar aquest assalt al Capitoli, el assalt a la democràcia americana, jo, diguem-ne, em feia creus que això no ho és detectat a l'FBI. Ara sabem que sí ho va detectar l'FBI. L'FBI va veure que això era factible, el que passa que el president dels Estats Units, que ha estat el màxim instigador d'aquest, diguem-ne, atac a la democràcia americana, doncs va frenar l'actuació de la Guàrdia Nacional i altres cossos de seguretat. I per això vam veure aquest assalt. I això és gravíssim. I havent passat això, ara, en els pocs dies que resten fins la presa de possessió com a, de l'actual, del president electe Joe Biden i la vicepresidenta electa Kamala Harris, avui som 13 de gener, fins al 20 de gener, són masses dies. És tota una setmana en la qual pot fer moltes barbaritats. Hi ha una que ja està com allò anunciada, i és de que probablement l'actual president Donald Trump es farà un autoindult. O sigui, ell mateix s'indultarà per tots els delictes potencials comesos durant el seu mandat i, a més, per les, els deutes milionaris que té com a empresari privat, no? Doncs bé, aquesta setmana serà una setmana d'infart als Estats Units i esperem que no tingui repercussions fins i tot mundials.
De seguida parlem de, precisament d'aquestes repercussions. Abans trobava molt interessant, professor, i ja ho apuntava, no?, en aquest sentit, però per qui no sàpiga de què estem parlant o per qui li vingui molt de nou, què és això de QAnon? Qui hi ha darrere de QAnon i què significa QAnon?
Sí, QAnon és una teoria de la conspiració, una teoria del complot, per entendre aquest concepte que aquí s'està posant ara més en moda, però que és molt habitual al món anglosaxó utilitzar-lo, i de fet l'utilitzem els experts, per exemple, això ho ensenyem en el màster en prevenció de la radicalització a l'Universitat de Barcelona. QAnon és una organització de milers i milers de persones, entre elles, per exemple, estava aquesta senyora que va ser dins del Capitoli de Washington abatuda d'un tret, que era una reservista, de fet, de l'exèrcit, ella s'ho creia, i aquesta teoria de QAnon, el que, per fer una analogia, s'inspira, de fet, en un pamflet antisemita, que són els protocols dels savis de Sió, que és un pamflet, diguem-ne, de fa més d'un segle enrere, i que culpava, doncs, els jueus de tots els mals del món. Doncs aquesta teoria de QAnon és semblant. Creu, la gent que creu en aquesta teoria de la conspiració, creu que hi ha una red de pederàstia, de pedofília en el món, liderada, fixem-nos, per Barack Obama, en aquest cas mostra el seu racisme antinegre, per Hillary Clinton, aquí demostra el seu masclisme i la seva misogínia, el seu sexisme, i per George Soros, i en aquest cas George Soros, recordem que és un jueu americà d'origen húngar, hongarès, perdó, i en aquest cas mostra el seu antisemitisme. És a dir, té tots els seus prejudicis, racisme antinegre, masclisme, antisemitisme, i aquesta teoria el que diu és que conspiren contra la democràcia liderada per Donald Trump, volen abatre Donald Trump, i per tant creuen que Donald Trump, amb els, tots els seus 74 milions de vots que vol tenir, va guanyar, segons ells, les eleccions, i ara els volen treure aquestes eleccions i volen portar el comunisme als Estats Units d'Amèrica. I acusen a Joe Biden, que és el segon president catòlic que tindrà els Estats Units d'Amèrica després de John Fitzgerald Kennedy, l'acusen amb ell, doncs, de voler portar el comunisme als Estats Units d'Amèrica, i acusen la Kamala Harris, que en aquest cas, doncs, és la primera, serà la primera vicepresidenta dona i negra, doncs, dels Estats Units d'Amèrica, l'acusen també, doncs, de voler estendre, doncs, una societat que per ell seria molt perjudicial. I no se n'adonen que els perjudicials són ells, perquè tots els extremismes polítics, és igual si parlem de l'extrema dreta, l'extrema esquerra i l'islamisme radical, tots són perjudicials perquè trenquen, fracturen la societat i, òbviament, ataquen el sistema polític. I en aquest cas van atacar el cor del sistema polític americà, que és el Capitoli dels Estats Units d'Amèrica.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Dos de les conseqüències que ha portat tot plegat, em volia parlar de les dues perquè les considero molt importants. Una és el nou impeachment o el nou intent d'impeachment que s'intenta fer l'encara president dels Estats Units, Donald Trump, on els demòcrates ja han dit que l'intentaran tirar endavant el més ràpid possible, i de fet alguns republicans, com fins i tot la filla de Dick Cheney, ja ha dit que votarà a favor. I d'altra banda, és el que ha passat a les xarxes. De seguida comentem l'impeachment, però trobo molt interessant el que ha passat a les xarxes després de que Twitter i no sé si era Facebook o Instagram, una de les dues, va tancar el compte de forma definitiva de l'encara president dels Estats Units, Donald Trump. Esclar, això ha generat molta controvèrsia perquè per un cantó hi ha molta gent que ho entén i diu, ostres, és que fent apologia a la violència, doncs és normal que et tanquin el compte de Twitter. I, de fet, Twitter té les seves regles pròpies i, per tant, això ho pot fer. I, d'altra banda, hi ha qui diu que això és coartar la llibertat d'expressió, sigui quina sigui aquesta l'expressió. Amb què es queda tot plegat, professor Torrents? Sí.
A veure, hi ha dues coses en la seva pregunta. La primera és que, si això és així, doncs les xarxes socials, Twitter, que ha tancat el compte, Facebook, que també l'ha tancat el compte, Instagram, que també ho ha fet, aquestes xarxes socials haurien d'haver començat a prendre mesures no ara, sinó fa 4 anys enrere. És a dir, sembla com si aquestes xarxes socials, en el fons, s'hagin espavilat ara, no perquè el problema hagi aparegut ara, el problema ja existia com a mínim fa 4 anys enrere, sinó perquè ara veuen que ja no serà més president dels Estats Units i, per tant, potser tenen por doncs, de que els limitin com a xarxes socials en la nova presidència dels Estats Units. Per tant, això és una mica, diguem-ne, llestimós que hagin trigat tant en el supòsit que això ho haguessin d'haver fet. El que està clar és que hi ha dos models respecte a la llibertat d'expressió. Un és el model, precisament el model americà. Als Estats Units, diguem-ne, la llibertat d'expressió és el principal, podríem dir, inclús valor de totes les llibertats que hi ha en el sistema constitucional americà i consideren que no es pot retallar mai la llibertat d'expressió. Només quan hi ha una amenaça directa d'assassinat amb algú. Si no, no es pot retallar mai, diguem-ne, la llibertat d'expressió perquè consideren que això està per sobre de qualsevol cosa i que per combatre, lluitar contra el discurs d'odi, no s'ha de fer amb el dret penal, per entendre'ns, sinó s'ha de fer doncs, que la pròpia societat, diguem-ne, limiti, però no ho limiti pel sistema jurídic, sinó que ho limiti amb el seu sistema social doncs, a les persones que s'extralimiten amb aquesta llibertat d'expressió amb un discurs d'odi. L'altre model és el model alemany, que, degut a la tràgica el tràgic, diguem-ne, genocidi que va haver de l'Holocaust, consideren que els extremismes polítics sí s'han de limitar en el seu discurs d'odi, però el limiten qualsevol extremisme polític. És igual si és de l'extrema dreta, l'extrema esquerra o l'extremisme radical, no poden lliurement expressar el seu discurs d'odi i llavors el limiten perquè consideren que hi ha dues llibertats fonamentals, dos drets fonamentals i s'han d'equilibrar. Un dret fonamental, òbviament, és la llibertat d'expressió, però l'altre dret fonamental és el dret a no ser discriminat i el dret a no ser exclòs de la societat, que és el que fan els extremistes polítics. Llavors, aquí, en aquest equilibri, doncs, bueno, els oients de Ràdio Estel han de també decidir, quan ara estan escoltant doncs, aquesta anàlisi, han de decidir si volen, prefereixen el model americà o el model alemany, i en el cas dels Estats Units d'Amèrica és com si durant 4 anys de presidència Donald Trump haguessin aplicat el model americà i hores d'ara, en aquests darrers dies de la presidència de Donald Trump, comencessin a aplicar el model alemany, dit de forma, diguem-ne, sintètica.
Dit això, i aclarit tot plegat, ara sí, volíem parlar d'aquest impeachment express, si es pot dir així, que voldria fer fora el president dels Estats Units tot just d'aquí molt pocs dies, perquè recordem que el 20 de gener, com ens recordava el professor Torrents, ja és la presa de possessió de Joe Biden.
Sí, l'impeachment, diguem-ne, molts oients de Ràdio Estel poden preguntar-se, a veure, per què carai el faran si el dia 20 ja al migdia, el dia 20 de gener al migdia, ja no serà el president dels Estats Units? Arribaran a temps? Si no arriba a temps, per què carai serveix? Doncs mirin, que no arribi a temps a l'impeachment, és a dir, que de fet no, un dels efectes que és destituir el president dels Estats Units no el produeixi aquest efecte, no tingui aquesta conseqüència, no vol dir que sigui negatiu. Per què? Perquè si l'impeachment acabés sent, diguem-ne, es desenvolupat en totes les seves conseqüències, Donald Trump no podria tornar a presentar-se com a candidat a president dels Estats Units d'aquí 4 anys. Per tant, sí tindrà un efecte no a curt termini, però sí a mitjà termini, perquè hi ha una normativa als Estats Units que diu que si una persona, que fins ara no havia passat mai, però que se li apliqués 2 vegades a l'impeachment, no es pot tornar a presentar com a candidat. Per tant, sí tindria un efecte d'aquí 4 anys. Però l'altra qüestió, i també en aquest cas positiu, que trigui una mica l'impeachment, és que en aquests moments està clar que el pot aprovar a la Cambra de Representants dels Estats Units, però és dubtós que ho aprovi el Senat, a data d'avui. Però quan a partir del 20 de gener ja, el president sigui Joe Biden, ja no sigui president Donald Trump, possiblement molts senadors republicans es repensaran la seva actitud actual i molts senadors republicans canviaran d'opinió, com alguns ja ho han començat a fer. I, per tant, és més probable un suport del Senat d'aquí un mes que no d'aquí una setmana. Per tant, això, diguem-ne, que trigui una miqueta més pot tenir aquesta conseqüència positiva, és que finalment s'acabés aprovant. Però ja ho veurem.
De seguida tornem a posar la mirada cap a casa nostra, on també hi haurà unes eleccions, però tampoc sé si es posa la mirada massa lluny pensar en les properes eleccions dels Estats Units d'aquí 4 anys. I ho dic perquè s'està parlant de que Donald Trump ha desmuntat tant el Partit Republicà que jo ara mateix no sé ben bé què pot arribar a passar amb aquest partit. És a dir, d'una banda teníem un proper més que possible candidat com era Mike Pence, que ha quedat a ulls de bastants republicans com el gran traïdor del Partit Republicà, i d'altra banda tenim Donald Trump, que jo no sé si es podria tornar a presentar degut o no a aquest impeachment també, que hem de tenir en compte. L'altre dia parlàvem també amb un demòcrata que viu a casa nostra, com Stephen Toliver, i ell deia: ostres, jo no sé si fins i tot Donald Trump o els seguidors de Donald Trump poden arribar a crear un altre partit.
Sí, efectivament, pot passar tot això, però ens haurem d'esperar a veure què passa amb l'impeachment i si realment es podrà acabar presentant Donald Trump d'aquí 4 anys. Efectivament, ell, si pogués fer-ho, òbviament ho farà, sense cap dubte, encara que sigui en un tercer partit. Hi ha hagut alguna experiència en el passat de l'aparició d'un tercer partit. Per tant, que això pugui passar amb Donald Trump dins o fora del Partit Republicà és factible, sí. Però per això haurem de... Per això encara, fixi's, encara, Joan, si es veiés que Donald Trump tingués la temptació de fer un tercer partit, òbviament llavors els senadors republicans donaran suport a l'impeachment. Per tant, això pot afavorir, diguem-ne, que s'acabi aprovant aquest impeachment a Donald Trump. D'altra banda, d'aquí 4 anys, és bastant probable que el Partit Demòcrata et presenti a Kamala Harris, però ja ho veurem, queden molt, en 4 anys poden passar moltes coses. Fixi's el que pot passar, que en el cas de les eleccions catalanes, siguin el 14 de febrer o siguin més endavant, tot pot canviar només per uns dies. Doncs d'aquí 4 anys, en el cas dels Estats Units, encara els canvis poden ser molt més forts, però si el Partit Demòcrata presenta Kamala Harris, doncs tindria la primera candidata dona que podria tenir èxit, no el va tenir Hillary Clinton, però en aquest cas a més és pertanyent a una minoria, i podria ser també possible, i fins i tot jo m'atreviria a dir probable, que llavors el Partit Republicà presentés, justament per fer, diguem-ne, contrapès a una candidata d'una minoria, en aquest cas dona negra per part del Partit Demòcrata, presentessin un candidat home llatí. És a dir, home, perquè ja sabem que el Partit Republicà en aquest cas és molt més tradicional, amb inclús algunes, podríem dir, més tendència doncs, a una postura molt més tradicional masculina o fins i tot masclista, però el Partit Republicà podria presentar un llatí per primer cop en la història per fer contrapès i, per tant, per esgarrapar vots en una altra minoria. Però queda molt, 4 anys són molts, i fixi's, 4 anys de primera hora a Ràdio Estel i de Realpolitik, tenim molta estona per parlar.
Segur, segur. Nosaltres que seguirem pendents del que passi el 20 de gener, un 20 de gener preocupant, i per cert un 20 de gener, deixi-m'ho dir també, en què després de més d'un segle el president sortint no hi serà. Donald Trump ja ha avisat de que no hi serà la presa de possessió de Joe Biden. Per cert, a casa nostra també, eleccions, política, amb mirada posada el 14 de febrer, que no sabem si hi haurà eleccions o no a causa d'aquesta pandèmia i de l'alt nombre d'incidència d'aquesta pandèmia a casa nostra. I ho dic perquè està previst que aquest dijous, divendres, a més estirar, es decideixi si hi haurà eleccions o no. Esclar, s'està decidint sobre un dret universal com és el dret a vot,
Sí, i a més, fem una mica de breu història de forma resumida. A veure, el 29 de gener de l'any passat, 2020, el llavors president Torra va anunciar que hi hauria eleccions. És a dir, que ara d'aquí uns dies haurà passat un any i no han tingut eleccions. I ningú pot dir que no s'haguessin pogut celebrar perquè a l'entremig han hagut eleccions al País Basc, a Euskadi, i han hagut eleccions a Galícia. Per tant, en aquest cas, ja sap que jo intento fer una anàlisi crítica i m'és igual si unes vegades la crítica cau en els partits del govern o altres cau en els partits de l'oposició. En aquest cas, cau en la taulada dels partits del govern. Fa un any que haurien d'haver celebrat, diguem-ne, començar a celebrar les eleccions. Han hagut un any. La següent crítica, a veure, nosaltres ho vam parlar a Realpolitik. Com pot ser que el 14 de febrer, com a data convocada a les eleccions, no es tingués en compte ja, com a, en l'element de convocar-la aquest dia o no, que hi hauria, diguem-ne, una pujada, un ascens, una nova onada del coronavirus? Estava clar que passaria. Per què estava clar? Perquè si no van ser, diguem-ne, prou decidits per fer un tancament, un confinament més clar els dies de Nadal, 25 de desembre, el dia de Cap d'Any, 31 de desembre, i el dia de Reis, 6 de gener, si això no, ja sabien que no prendrien aquesta decisió d'un major confinament, doncs ja podien aventurar-se, no cal ser expert en sanitat, és simplement tenir dos dits de front per saber que la gran onada pujaria tota durant el mes de gener. I, per tant, com el col·lapse hospitalari arriba una mica més tard que quan hi ha l'onada de la malaltia en si, doncs que tindria repercussions el 14 de febrer. Per tant, a veure, que l'endarrereixen, òbviament pot tenir una lògica sanitària, però aquesta lògica sanitària la tenim que haver tingut en compte en el moment del disseny de les polítiques públiques. Mirin, hi ha coses que ja es poden preveure. I permetem introduir un tema nou que ens està, diguem-ne, agafant el cor aquests dies a moltes persones. És el mateix que ha passat amb les morts recents de dues persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. Mm-hmm. Això era previsible. Tant el del coronavirus com el de les persones sense sostre i que hi hauria mort si no hi havia canvi en el disseny de les polítiques públiques. Això, per exemple, jo ho he ensenyat i altres professors també en el màster de polítiques públiques i drets socials de com tenir-ho en compte en el disseny. Com pot ser que uns estudiants hagin après això i els polítics i els càrrecs públics no ho tinguin en compte en la seva formació? Jo me'n faig creus, de veritat, Joan, me'n faig creus a vegades de com són, diguem-ne, alguns dels nostres polítics, més igual la ideologia que tinc.
De seguida en parlarem de tot amb Ferran Busquets, això sí, com deia a l'inici d'aquest programa, i donant tota la raó al professor Xavier Torrents, a vegades sembla impossible de creure com algú li sorprèn que l'hivern fa fred. Que l'hivern fa fred. En fi, fem una cosa, professor, com que tornarem a parlar el proper dilluns i no queden gaires dies, i ja sabrem, en un principi, i si tot va bé i com ha d'anar, si hi haurà eleccions o no, deixem tots aquests canvis entre partits, aquesta precampanya que sembla que ja ha començat, aquestes enquestes d'eleccions catalanes, i les comentem el proper dilluns, li sembla?
Molt bé, molt bé. Segur que tenim matèria prima per parlar-ne, segur.
Dit i fet, professor i politòleg Xavier Torrents, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
¿Conoces los beneficios de Marnis Línea VitaGel? Siguiendo su compromiso por ofrecer la máxima calidad, Marnis pone a tu disposición una completísima gama de vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina D de 4.000 unidades internacionales o vitamina C más zinc, que contribuirán con tu sistema inmune. Solo hay que tomar una cápsula al día. Pide Marnis Línea VitaGel en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Sis minuts, ja arribarem a les 9 en punt. Fem també aquesta hora un vol per arreu del territori català per tal de conèixer les activitats culturals de les que podrem gaudir un dia com avui. Ens ho explica tot plegat Berta Saganell. Molt bon dia de nou.
Pren nota. L'agenda del dia.
Bon dia. Per avui dimecres us proposem la xerrada La Bíblia i els joves, controvèrsies i temes claus, a càrrec de Jordi Salvador, organitzat per la Delegació de Joventut del Bisbat de Tortosa. La conferència, que podràs seguir online, serà avui a les 10 del vespre. Inscriu-te per només 4 euros enviant un mail a joventut@bisbattortosa.com. joventut@bisbattortosa.com. I anem cap a Lleida per proposar-vos que visiteu la Seu Vella i el Castell del Rei, on podreu gaudir de les restes arqueològiques de la ciutat. Pots fer la teva visita de dimarts a divendres de 10 a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda per un preu de 6 euros. I més coses, també per avui dimecres us recordem un cop més la xerrada sobre desigualtat, pobresa i exclusió social a casa nostra, a càrrec de l'educador social Eduard Sala, cap d'acció de Càritas Barcelona. Aquesta jornada la podràs seguir en directe des del canal del YouTube de Càritas Barcelona de 4 a 6 de la tarda. Us recordem que requereix d'inscripció prèvia. Ho pots fer a través del web Càritas Barcelona. I ja per acabar, us recordem, com sempre, que Ràdio Estel us ofereix la missa de cada dia a 7:45 de la tarda, en directe des de la Catedral de Barcelona.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi, Jesús. Doncs vinga, aquesta hora i un dia més que volem un somriure, com sempre també ens el posa a aquesta hora. Mercè Raga, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, Joan. Ara mateix estic ballant, al so de la sintonia. No em veus que tu, bé. Però t'ho dic.
Des de terra,
Això sí. Estem fent ràdio des del terra. Clar, l'habitació és la que és. He hagut d'adaptar aquí un petit estudi.
Anava a dir en cantumfles.
Estàs amb espardenyes o com vas, als peus?
Amb espardenyes, no. Vaig amb sabatilles. Vaig vestit, però amb sabatilles, amb un suc de taronja al costat, de totes les màquines que s'han de tenir, i amb el radiador també als peus, i un gorro posat, perquè a Torrelles de Llobregat, de veritat, que fa molt fred, Pugeu-hi, que gaudireu quan pugueu, però fa molt fred.
I una de les coses que abans deies al començament, no? De les primeres coses que et venen al cap aquests dies de confinament, no sé si et passa a tu, però també és, penso, en la primera cosa que faré quan pugui sortir al carrer, Joan, no? Quan...
I tant.
És a dir, que el primer que penses, òbviament, és que tots ens trobem bé, la salut és el més important, i donem gràcies a Déu doncs, que estiguem tots bé, però tot i així, clar, el cap va més enllà i comences a pensar, oh, mare meva, el dia que pugui sortir al carrer, o sigui que esperançats de que ens trobem bé fins al proper dimarts. Bé, en tot cas, Joan, que tenim poc temps, no? Si et sembla, fem un viatge en el temps, vinga.
Som-hi.
I I fixa't tu que hem fet servir aquesta sintonia d'aquesta màquina d'escriure perquè ens remuntem al 1898. Emili Solà publica, Joan, l'article Jacús, que denuncia l'afer Dreyfus. L'afer Dreyfus, o cas Dreyfus, va ser un escàndol polític que va dividir França durant els darrers anys del segle XIX. El xoc causat pel cas Dreyfus va ser una de les causes del naixement del sionisme, que és el moviment polític que afirma el dret a l'existència d'un estat jueu que pren forma com a Israel. De fet, t'ho resumeixo ràpidament. Es va acusar Alfred Dreyfus, d'ascendència jueva, a ser autor d'una carta, d'acord, anònima, que prometia el traspàs d'informació militar secreta als alemanys. Finalment es va descobrir que era una carta escrita per Esterhazy, un oficial d'origen hongarès. I un dia com avui, de l'any 2012, Joan, de ben segur que te'n recordaràs d'aquest fet, el creuer Costa Concòrdia s'enfonsa davant del Giglio, tu ho diràs millor, per la negligència del seu capità, i recordem-hi doncs, que van morir 32 persones. I, ràpidament, aquí hem de felicitar avui a Pasqual Maragall, a Carles Reixac, que fa 74 anys, i a Maria de la Pau Gené, que en fa 55.
Home, jo duré a casa si fa mal temps.
I tu, meu penya.
I tu, meu penya, que no et farem cantar, si de cas l'escoltem amb ell.
Va,
cuidaré si estàs malalta. De tot cas, de tot cas.
De tot cas.
Ja et duré a casa si fa mal temps. Jo t'emperaré si un cas tens por. Jo te cuidaré si estàs malalta. De tot cas, de tot cas.
De tot cas.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. Les primeres dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacèutica Moderna ja han arribat a Espanya. Serà la segona que s'administrarà contra la Covid-19 a l'Estat. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que n'han rebut 357 caixes amb 35.700 dosis en total i que en els pròxims dies es distribuiran de manera equitativa entre les comunitats autònomes. Illa ha afegit que està previst arribar a gairebé 600.000 dosis en les pròximes setmanes. D'aquestes, prop de 100.000 són per a Catalunya i algunes s'espera que arribin ja aquest dimecres. I volem mirar ara cap als Estats Units perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reaccionat al seu segon impeachment acusant al Partit Demòcrata de generar violència. En les primeres paraules després que s'iniciés el procediment per a la destitució, Trump ha insistit que els demòcrates estan continuant la cacera de bruixes que creu que ja van començar amb l'anterior judici polític. Des de la base aèria d'Andrews, abans de volar cap a Texas per visitar el mur de Mèxic, ha advertit que el procés de destitució provocarà un gran descontentament. Els demòcrates acusen Trump d'incitar a la insurrecció per l'assalt de centenars de seguidors al Capitoli el 6 de gener. En un primer moment, el president sortint va evitar condemnar l'atac, però posteriorment va cedir quan es van succeir les dimissions i les amenaces de destitució. I més coses. Els lletrats del Congrés dels Diputats han admès per primera vegada una comissió d'investigació sobre el rei Joan Carles. Els serveis jurídics de la cambra han avalat la petició de diversos grups, com ara Unides Podem i partits independentistes, que reclamen investigar l'ús de targetes opaques per part del rei emèrit. Els lletrats entendrien que els fets són posteriors a l'abdicació del monarca el juny de 2014 i, per tant, ja hauria perdut la seva inviolabilitat. I en plena cultura, el documental Maragall i la Lluna arribarà als cinemes el pròxim 29 de gener. Segons informava la productora del documental, la cinta és un retrat de la trajectòria personal i política de Maragall. I en plena religiosa us expliquem que ahir es va fer públic el missatge del Papa per a la Jornada Mundial del Malalt, que se celebrarà el proper 11 de febrer, coincidint amb la festa de la Mare de Déu de Lourdes. Francesc va fer una crida general a donar al qui pateix el bàlsam de la proximitat. L'escrit recorda la importància de donar suport als afectats per la malaltia del Covid-19, respectant la seva dignitat com a fills de Déu i evitant caure en el mal de la hipocresia. I ho deixem aquí. Més informació d'a quina hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern, pren Dinafen Plus, protegeix-te i sol·licita Dinafen Plus a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Doncs vinga, com cada dimecres ens acompanyen en aquesta secció, i ja ho heu escoltat, Eulogi Broto. Què tal? Molt bon dia, Eulogi.
Hola, molt bon dia a tots.
I Teresa Carreras. Teresa, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui m'agradaria començar parlant amb tots dos, i perquè en parlarem també d'aquí ben poc en aquest programa, dels temps que hem viscut de fred. És a dir, som una societat preparada per la que ha caigut aquest cap de setmana? Primera pregunta. I segona pregunta, era el moment adient perquè les elèctriques pugessin a nivells històrics la tarifa de la llum i el gas? En fi, comenceu per allà, per on vulgueu. Per exemple, Eulogi.
Bé, home, societat preparada, entenc que sí, que tenim tots els mitjans materials i tecnològics per afrontar aquestes situacions, que al final, si no ens oblidem de lo que era l'hivern, no deixa de ser una qüestió que hauria de passar cada any, eh? Unes nevades importants en un país europeu, que som el segon país d'Europa d'alçada mitjana, després de Suïssa. Vull dir, en un país muntanyós és habitual. Tots recordem de petits nevava molt més, i tots recordem els refranys dels savis sobre les neus, no? El que passa és que amb el canvi climàtic ens hem oblidat, però no deixa de ser una situació normal que el gener faci fred i que nevi. Que potser aquesta nevada puntual ha estat extraordinària per les últimes a les que estem acostumats, sí, però no deixa de ser aigua que cau del cel, no és res més, no? Per tant, preparats sí, acostumats no, i bé, i si el de la puja de la llum, aprofitant aquesta vinentesa fins a trams d'un 30%, a mi això em sembla fora de qualsevol lògica, i no entenc que les entitats regulatòries i el govern permetin aquestes situacions quan després s'omplen la boca d'ajudes socials, d'intentar que no hi hagi abusos de tantes i tantes coses, partint dels lloguers fins a tal, quan això afecta a tota la població i en aquests imports és esfereïdor. I hem vist molts poblacionals a sobre privats de subministre. A Badalona, a la Canyada Real, a molts llocs a sobre privats. Més enllà de les polèmiques dels enganxes i de molta població d'aquests nuclis que pugui fer pràctiques irregulars, els consumidors i usuaris que sí que paguen la factura no tenen per què veure's privats d'això en una situació com aquesta. Per tant, em sembla un abús inacceptable des de la part de les autoritats.
Per cert, deixeu-me avisar als oients que si sentiu algun cop és que algun pis del costat de casa meva estan fent obres i per tant se sentirà algun cop coses de la ràdio confinada. Teresa.
Bé, jo el que no seria és tan bon Jan com és l'Eulogi en el sentit de dir, perquè no estic d'acord, evidentment, teòricament estem preparats amb mitjans, amb molts tipus de mitjans tecnològics, etc. Però un excés de neu, un excés de fred, dues persones mortes a Barcelona, etc. Tot això es converteix en un problema social. I el que jo penso és que en moltes ocasions això els governs no ho tenen en compte. En lloc de tenir totes les màquines a punt per si fa la nevada i tenen gent suficient com per fer-ho, o l'haurien de tenir. Doncs no, quan arriba la nevada, la gran nevada, tots correm-hi tots, no? I llavors per això a mi em sap greu escoltar les notícies i veure que no hi ha ajudes pels pagesos que realment queden també força arruïnats, els ramaders, etc. I per això a mi em sembla que realment, teòricament sí que estem preparats, com diu l'Eulogi, però a la pràctica no ho estem. Una altra cosa és la mala imatge que va donar la ministra ahir dient que, en fi, s'apujava les factures perquè això, com que som europeus i es fa tot arreu, doncs també ho fem aquí. Escolta, això és un favor cap a Europa, perquè a part de que això no és veritat, és veritat que hi ha els països es posen d'acord amb uns punts, però cada govern pot o no augmentar la factura de la llum. No que s'escudi amb Europa. Penso que això fa molt de mal a aquest projecte europeu que hauríem de defensar entre tots. Vull dir que jo, és veritat, estic d'acord que l'Eulogi ha dit que és un abús, 30%, és excessiu. No és excessiu, és que no s'hauria de pujar gens, des del meu punt de vista. I, a més, amb el recolzament d'un govern com el nostre, encara recordem tots, jo què sé, el senyor Solves, amb les portes giratòries, pertanyent amb les grans empreses energètiques, el senyor Felipe González o tants d'altres que estan cobrant ara mateix uns sous increïbles, que els anem pagant tots i que a sobre ens apugen la llum. Vull dir que jo sí que penso que això és una qüestió per realment aixecar-se amb revolució, com aquell que diu.
Esclar, Teresa, ara ens deies...
Una de les coses que em posa molt nerviosa, sí.
Ens parlaves d'aquestes portes giratòries, ens deies el nom de Solves, però és que podríem estar hores parlant de noms com De Guindos, com Aznar, com Felipe González, etc, com Miquel Roque Junyent, per exemple, que també en forma part. En fi, però sí que volia tractar aquest tema de les portes giratòries perquè no sé si des del món del dret, Eulogi, això s'ha intentat regular d'alguna manera?
Sí, s'ha intentat regular, però està molt regulat, per dir-ho així, en el moment en què aquests representants polítics formen part de les estructures públiques, és a dir, mentre estan en els seus càrrecs, no a posterioritat. Sí que hi ha unes lleis de transparència i de bones praxis i d'incompatibilitats, per ser exactes amb la terminologia, però a l'hora de la veritat, quan han passat un parell d'anys des que s'ha abandonat un càrrec públic, no hi ha cap impediment legal perquè una empresa pugui contractar a una persona que hagi tingut càrrecs al govern. I, clar, 2 anys no són res. Per tant, clar, la llista és interminable. Vull dir, gent del Partit Popular, com recordo la Acebes, gent del PNB, com la Tutxa, com heu dit, Aznar, vull dir, del PSOE, Miguel Boyer, és el que em ve a mi més al cap en el seu dia.
Tens raó.
N'hi ha de tots els partits, de tots els colors, i per tant és una praxis que s'hauria de limitar, perquè és evident que això és en retorn i en pagament dels favors rebuts en la regulació dels preus i sobretot les llicències també, on es pot fer una planta elèctrica, com es requalifica un terreny per poder fer-ho, per on passen les línies d'alta tensió, quins boscos ens és igual destrossar, etcètera, etcètera, no? Per tant, vull dir, és un tema que en aquest país s'ha revisat. La llei actual, tancant la pregunta que em feies, limita a 2 anys a poder accedir a càrrecs amb empreses després de deixar la política, però 2 anys a mi em sembla del tot insuficient.
I tant. A mi em sembla que 2 anys no és res, perquè amb la quantitat d'informació que tenen aquestes persones i amb la quantitat d'equips que poden en 2 anys formar, perquè quan hi hagin aquestes regulacions, les convocatòries per llicències, etcètera, etcètera, bueno, també els donen el suport, els aproven i ja està, i els diners a la butxaca de les grans elèctriques i energètiques. Penso que sí, que és molt d'això, i a més perquè el gran fred, la ministra deia, és que amb aquest gran fred les energètiques han hagut d'utilitzar més la seva mecànica. Bueno, doncs, escolta, sí que fa molt de fred, perquè fa molt de fred, però han d'estar preparats per això. I si no, que no cobrin tant, perquè tenim 2 morts a Barcelona, em sembla que són 2. Això no es pot tolerar.
De seguida en parlarem de tot plegat, com dèiem, amb Ferran Busquets, director de Arrels Fundació, amb Marina Campuzano, Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, i també amb Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector. Sí que volia que ho comentéssiu, 2 grans experts també com vosaltres. Dit això, estem a l'espera de saber si hi haurà eleccions o no el proper 14 de febrer. Sembla ser que es decidirà si no aquest dijous o aquest divendres, i per tant tindrem notícia a finals d'aquesta setmana si s'ajornen o no les eleccions. Esclar, el que s'està comentant és si això vulnera o no un dret bàsic i universal com és el dret a vot, malgrat pandèmia. I si és així, per què es prenen decisions ara i no s'han pres decisions abans, com per exemple, i això l'Eulogia ens ho pot explicar molt bé, quan temps tarda una llei al Parlament, o si es pot fer una llei expressa al Parlament, perquè s'hagués pogut votar de forma digital. Ostres, és que a vegades costa dir que estem al segle XXI, que estem al 2021.
Bé, no és tan fàcil. A veure, el Parlament català no té competències per poder canviar el sistema electoral. Per tant, aquesta reforma hauria de venir des del Parlament espanyol i des de Madrid, quan dic Madrid, des del govern d'Espanya. I no hi ha cap intenció de canviar aquesta forma de vot, això és obvi. Als polítics no els hi convé i els interessa la modernització digital. Té molts avantatges, però també molts riscos, i sembla que amb això es vulgui protegir més el dels riscos que de les avantatges. Clar, pensem en que el vot presencial garanteix la identitat del votant. Aquesta és una cosa tan òbvia que ni ens plantegem. Un vot digital, doncs, persones a una residència amb el CIME, per exemple, que algú pugui tenir accés a tots els seus DNIs i amb el xip que porta el DNI poder votar per ells, etcètera. O sigui, hi ha moltes persones, un fill que pugui votar pel pare, un pare que pugui votar pels fills. Hi ha moltes casuístiques que es podria suplantar la identitat del votant, no? La votació presencial ho garanteix. Per tant, els polítics des d'aquí estan per aquesta via. També per la despesa pública que suposa una convocatòria d'eleccions a la via clàssica, entre paperetes, unes, centres electorals, és un moviment econòmic important i ja els hi va bé, perquè de tot això, ells, entre interventors i de més, doncs també reben una mica de diners, no? Però sí que és cert que amb la situació actual que estem i amb els mitjans tecnològics com empremta digital, com identificació a través del mòbil que tots tenim, amb la cara, amb molts mitjans, hi ha sistemes per preveure un sistema que no hi hagi suplantació de personalitat, i d'alguna manera s'hauria d'avançar cap aquí. És absurd que en el segle XXI només es pugui votar de 9 a 8 en certs centres i que llavors la gent que estigui per feina, per moltes vegades desplaçada per assumptes familiars, hagi demanat un vot per correu, que en aquest país funciona anacrònic, l'has de demanar amb molta antelació, després t'arriba o no t'arriba, es comptabilitza al final. Tot això desvirtua també el dret a vot. Per tant, jo sí que preveuria una mena de a través dels lectors digitals que cada vegada més ens obliguen a tenir a casa, si es pogués crear, i ja es pot tecnològicament, un sistema d'identificació personal irrefutable d'anar canviant el vot cap a unes altres formes.
Teresa.
Sí, en això penso que té molta raó i que ho ha explicat molt, molt bé l'Eulogi. Però realment, per exemple, mirem el que han dit els partits en aquests darrers temps, en aquests darrers dies. I, per exemple, el que va dir el senyor Iceta, si podem anar a esquiar, doncs també podem anar a votar. Bueno, en el fons té raó el senyor Iceta, però la manera de dir-ho, doncs que intenti que la gent des del govern, des dels partits que governen a l'Estat i aquí pugui fer més teletreball, que els metros no estiguin oberts i la imatge de l'esquí com una cosa de plaer, penso que en aquests moments no és adequada utilitzar-la. Perquè realment des de les últimes eleccions, les que va sortir el senyor Puigdemont, que no va venir, etcètera, etcètera, el Parlament s'ha deteriorat molt, no s'ha avançat res en cap de les lleis. I precisament ara estem en una situació tan baixa de necessitat de tenir un Parlament que funcioni, que això és el que hauria de fer que la gent digués, bueno, doncs d'acord, és un punt de vista, és una causa. Ara bé, per qüestions sanitàries, la gent, els majors de 65 anys, etcètera, etcètera, haurien de poder tenir unes altres formes de votació. I si no funciona, com diu l'Eulogi, el vot per correu, és perquè els partits no han volgut, perquè fa durant molt de temps que el sistema electoral els partits no el volen ni tocar. Això, a mi, que em perdonin, però francament no crec que sigui res de bon i pel país primer de tot.
Sí, si em deixeu un comentari, a veure, frivolitzar amb el tema de l'esquí, per exemple, en aquestes dates, quan és un motor econòmic per moltes parts del territori i per molta població rural, des dels partits polítics, a mi em sembla greu, més enllà de qualsevol altra cosa, perquè és tan important per certs pobles i per certs llocs com puguin ser l'hostaleria o els restaurants al centre de les ciutats. Vull dir, amb això, jo als polítics els demanaria una mica de reflexió abans de frivolitzar.
Sí, sí.
I després jo la pega que veig aquí és que inclús hi haurà dificultats per constituir les meses electorals. És a dir, recordem que es nomenen 9 persones, president, vocal 1, vocal 2, 3 nomenaments, dels quals entre la Covid, confinaments, afectacions, desplaçaments, molta gent no podrà acudir a les taules electorals legalment, segons la normativa vigent. Per tant, hauran de fer al·legacions prèvies i renunciar. Ja veurem com es pot constituir això. Serà un caos organitzatiu bastant important, tenint en compte que, a més, com que ja es va parlar de que els malalts de Covid tenen el mateix dret de vots que tothom, i, per tant, es va reservar una franja horària, per dir-ho així, a l'últim moment, de 7 a 8, perquè aquestes persones puguin anar a votar, clar, a qui li fa gràcia, honestament, des del punt de vista humà, estar en un lloc tancat, perquè els col·legis electorals són llocs tancats, sabent que vindran a la teva taula, t'hauran de saludar, respirar, preguntar el nom, etc., i tenir una interlocució directa amb una proporció important de malalts. Doncs molta gent no voldrà estar a les taules. I això humanament és comprensible. Per tant, si la tercera o final d'aquesta segona onada descavalgant-se en el ritme de contagis que està actualment, probablement la prudència demana modificar la data. Però això ho dic pel bé dels ciutadans que han d'anar a votar, no dels polítics.
Sí, sí, jo també estic d'acord que realment des de les darreres eleccions s'ha avançat tan poc, s'ha fet tan poc, i els partits polítics estan obligats a treballar des del minut zero que són elegits. I, per tant, en aquest sentit, no s'ha avançat gens. I jo penso que és obligat de retardar la data, i més si els científics ens diuen, jo diria que ho he entès bé, que uns dies abans hi haurà el pic d'aquesta onada que estem vivint ara. Escolta, doncs, és el que ens quedem tots a casa i així no contagiem, perquè jo crec que no som conscients, a Europa en general i aquí encara menys, de lo important que som individualment per trencar les cadenes de contagi. Nosaltres diem, bueno, per anar a votar és un moment, ho estava escoltant ara no sé quina ràdio, és un moment sortir de casa i anar a posar el vot en una urna. Però si tu estàs contagiat, només per fer això, ja escampes el virus. Nosaltres som individualment molt importants a l'hora de tallar aquestes cadenes de contagi. Evidentment, en aquest cas, els polítics hi poden fer coses, però les persones també, igual. I em sembla que ni ells ho tenen clar, ells volen guanyar les eleccions, tenir poder, tenir les cadires al Parlament i cobrar els sous que cobren. Això és l'objectiu dels partits polítics que es presenten a les eleccions. I em sap greu, i no la gent qui hi ha d'anar. I que, com diu l'Eulogi, a les últimes franges horàries que tenen reservades, doncs, hi aniran tots allà i hi ha molta possibilitat d'escampar el virus.
Per cert, deixeu-m'ho dir, perquè si no no em quedo tranquil, que el govern ja va demanar que en aquestes meses electorals, com ja apuntava l'Eulogi, no hi participés la gent, si no m'equivoco, i ho dic de memòria, si no m'equivoco, major de 60 anys, i la JEC, la Junta Electoral Central, ja ha dit que no, que això és competència seva i, per tant, que cada persona ha de fer la seva...
Avisava que crec que ja es veu venir que hi haurà greus problemes per constituir les meses. Mm-hmm. Perquè per estadística poblacional hi haurà molta gent que li tocarà i no li agradarà. Pensem que són 12 hores allà. Has d'anar una hora abans, pràcticament, per constituir les meses, perquè la policia et doni les credencials, per muntar les urnes, etc. I després el recompte. Per tant, vull dir, són 13 hores allà tancats, sense pausa, eh? Cuidado que no, en aquesta situació és un caldo de cultiu excepcional i no es pot comparar amb la situació a Galícia o a Euskadi quan a l'estiu es van ajornar les eleccions des de primavera i es va poder votar, perquè ja es va votar fora de la primera onada, vull dir, després d'un confinament domiciliari de 2 mesos on els contagis no estaven com estan ara, que estan molt pitjor que al setembre-octubre, o sigui que ja veurem. Jo crec que la prudència en aquest cas demana ajornar i veure com evoluciona el tema sanitari.
A tot plegat, volia comentar rapidíssimament, i ara sí que us començo a demanar brevetat perquè ens queda molt temps, no vam parlar de que Bèlgica va rebutjar definitivament l'extradició de l'exconseller Lluís Puig, i de fet ahir tornava de l'exili Adrià Carrasco després de ser acusat, recordem-ho, de terrorisme, sedició i rebel·lió per obrir un peatge, i tot plegat no ha quedat en res.
Sí, sí, per mi això és un pas més d'aquest relat que les forces de la Guàrdia Civil, de la policia, dels jutges han creat, que s'està caient a trossos, està caient a trossos. I el problema és que el tema de l'Adrià Carrasco, jo estava llegint, ahir, que realment les capçaleres de Madrid han obviat la notícia de l'arxivament de la causa. I igual com ho van fer-ho amb la Tamara Carrasco. Per tant, que molt malament. En mi el que sí que em sembla és que és molt lloable l'actitud del propi Adrià Carrasco de dir, jo continuaré, la lluita dels CDRs té un sentit, en aquest cas ell, perquè vol una república, etc. Però jo continuaré i ho faré sense anar cap opció política, que és el més fàcil ser engolit per qualsevol partit polític. Jo realment penso que és d'admirar.
Eulogi, què significa tot plegat per la causa dels exiliats i els presos, si significa alguna cosa?
A veure, són dos temes diferents. L'extradició de Lluís Puig es va denegar respecte d'un presumpte delicte de malversació de fons. Aquí sempre hem parlat amb antena de que quan tu portes un programa electoral que guanya unes eleccions, intentar portar-lo a terme des d'un punt de vista pressupostari no pot ser malversació de fons, perquè estàs aplicant un programa electoral amb el qual se t'ha permès presentar-te. Mentre no es prohibeixi una ideologia en concret, i es pugui, com a Alemanya, doncs està prohibit presentar-se a les eleccions al Partit Nacional Socialista, etc., o ideologies determinades. Mentre no, això no es prohibeixi i una ideologia sigui legal, intentar donar compliment a un programa electoral és legal. Per tant, no hi havia cas de fons, honestament, perquè no tenia res a veure amb el procés directament, amb els fets de setembre i octubre. El tema de l'Adrià Carrasco, encara que acusat de terrorisme per CDR, sí, es limitaven als fets de l'autopista, el jutjat de Granollers, l'autopista al peatge de la Roca, d'obrir una barrera. Obrir una barrera des d'un punt de vista de sentit comú. Ja no anem, vaig al fons jurídic, pot ser moltes coses, però terrorisme no és. O sigui, això crec que fins i tot un nen pràcticament de primària ho entén. El delicte de terrorisme implica altres qüestions, implica uns danys, uns estralls, una intenció de fer mal a la vida i al patrimoni de les persones, que obrir una barrera d'un peatge, quan portem anys que hi ha gent que no paga i toca el clàxon i obre barreres en contra del peatge en si mateix, és evident que no és terrorisme. Per tant, ens agradi o no, el tema de l'Adrià Carrasco, des d'un punt de vista jurídic, no tenia recorregut, i sap molt greu que aquest noi hagi hagut d'estar 2 anys i mig fugit d'Espanya per evitar-se una detenció i una presó preventiva que, encara que ara l'haurien alliberat, doncs hauria estat 2 anys i mig a la presó per una qüestió que no era ni delicte, no? Com han dit els tribunals espanyols. Per això significo diferències, perquè el tema del conseller Puig està resolt pels tribunals belgues, però el tema del Carrasco està resolt pels tribunals espanyols. Llavors, cuidado amb això, no ho posem tot des d'un punt de vista jurídic, amb el mateix cas, perquè són dos casos jurídicament molt diferents, que evidentment sí que responen a una estratègia d'aquesta defensa que l'Estat ha intentat fer contra el procés, però els casos personals són molt diferents i els dos jurídicament estan ben resolts, i esperem que més el del conseller Puig que el de l'Adrià Carrasco afecti indirectament algunes de les qüestions que estan en tràmit respecte als altres exiliats del procés.
9:45 del matí. Abans de deixar-ho aquí, vull fer-vos aquella cosa tan difícil. Ja en parlarem abastament la setmana que ve, perquè Joe Biden té presa de possessió tot just d'aquí una setmana, el dia 20 de gener. Abans sí que us volia demanar, i amb una frase, ja sé que és molt difícil, i amb una frase, perquè s'ha comentat molt el tancament del compte de Twitter de l'encara president dels Estats Units, Donald Trump, i m'agradaria saber la vostra opinió, si considereu que això és si això va en contra de la llibertat d'expressió, o senzillament que Twitter té les seves normes i, per tant, per ser membre d'un club com Twitter, pot i té dret a fer-ho.
Jo crec que va en contra de la llibertat d'expressió quan ens ho fan a tots els ciutadans, perquè no és només el senyor Trump el que li han fet. A mi particularment em sembla que és molt exemplar que li hagi fet amb ell, perquè era el seu joguet. I, per tant, el senyor Trump sí que, per mi, ha posat molt en perill el seu propi prestigi, que estarà bastant poc... En fi, que els americans, jo parlava ahir amb una amiga meva que sé que viu allà, i realment d'aquests 70 milions de vots que va tenir, a molts d'ells ja els hi està caient en fi, que ja no hi confien, perquè veuen que realment ell va instigar a la gent a entrar en el Capitoli, etc. Per tant, que per mi, en aquest cas, i això que a mi no m'agrada que una empresa privada pugui decidir sobre el que et fan a tu, però en aquest cas, mira, ho trobo exemplificador.
Bé, clar, no ha sigut només Twitter, ha sigut Facebook, ha sigut YouTube. Hi ha tot un acord des de les plataformes digitals per limitar i tancar els comptes i els vídeos del senyor Trump. Jo faig una matització, és a dir, mentre a partir del dia 23, per dir-ho així, després de la presa de possessió del senyor Biden, se li puguin reobrir, no hi veig problema. És a dir, des d'un punt de vista de... És una frase molt típica de les pel·lícules americanes, de seguretat nacional, vist com va evolucionar el tema, i sobretot del Capitoli, i vist com va reaccionar el senyor Trump, que encara en el seu discurs demanant a la gent que marxés a casa, les dues primeres idees van ser: malgrat que ens han robat les eleccions, i tornava a dir-ho, no? Ara us demano que marxeu. Llavors, preveient el caos que podia esdevenir a Washington el dia 20, i recordem que va haver 5 morts a la sala al Capitoli, per un tema de seguretat pública que probablement està per sobre en el conflicte de drets fonamentals de la llibertat d'expressió en aquest cas, crec que era procedent rebaixar la tensió traient-li una mica els micròfons i les fotografies al senyor Trump. Ara, un cop superada aquesta situació de risc, la llibertat d'expressió és per tothom i, per tant, doncs, bueno, si ell vol continuar afirmant que li han robat, ell sabrà si això cala amb el seu electorat, perquè, clar, ell pretén tornar-se a presentar d'aquí 4 anys. En aquest moment em sembla adequat, inclús legalment correcte, però veurem si a partir del febrer se li reobren o no aquestes plataformes, el que, si no es fa, sí que seria potser excessiu respecte al seu dret fonamental de llibertat d'expressió.
Aquí, Servidor, m'encanta quan sóc molt fan de quan se'ls diu teniu molt poc temps amb una frase, i ells s'allarguen. En veritat, és molt interessant el que estem escoltant, és molt interessant. Eulogi Broto, Teresa Carreras, moltíssimes gràcies un dia més per ser amb nosaltres. Us esperem la propera setmana. Una abraçada.
Vinga, una abraçada. Adéu, Eulogi, bon dia.
Adéu, Teresa. Adéu, Joan.
Ràdio Estel. Una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Viticultura sostenible, orgànica i biodinàmica certificada. I, a més, una tradició familiar mil·lenària mundialment coneguda. I, a més, un dels vins escumosos amb més caràcter. És Reventós i Blanc, una marca única i un vi inimitable. Perquè la història, la saviesa i l'amor per la terra són invencibles. Entra a reventós.com i fes la teva comanda amb possibilitat d'enviament gratuït. Entra a reventós.com i tasta l'escumós de referència. Reventós i Blanc, la natura i l'home en pura harmonia. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias. Avui, a primera hora, especial fred.
I I avui segueix sent notícia, ho dèiem a l'inici del programa, la pujada exagerada dels preus de la llum i el gas en els pitjors dies de fred a casa nostra, on també hi han perdut la vida dues persones sense llar a Barcelona. Volíem fer aquest especial fred a partir d'aquesta hora i en volíem parlar, primer de tot, amb Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. Ferran Busquets, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, han mort dues persones sense llar pel fred a Barcelona. Sembla que no n'aprenem.
Bé, sí, sembla, mentre hi hagi gent dormint al carrer, mentre no solucionem aquest problema, malauradament d'això en parlarem, tant sigui pel fred o com per la calor, perquè hem de recordar que fa dos estius també va morir alguna persona degut a la onada de calor.
Per qui no ho sàpiga o per qui no estigui avesat a mirar més enllà de la simple vorera, com viu una persona que viu al carrer i fa tan fred com en nits com aquesta?
Bé, les persones, el tal com ho viuen és amb patiment, perquè vull dir, tots aquests dies que les temperatures han sigut molt baixes, sabem què vol dir doncs tenir fred, i fins i tot a casa nostra, diguem, encara que hi hagi els que tinguin la certesa de calefacció, vull dir, ens hem d'abrigar molt, i al carrer, que estem malament i tenim pressa a vegades per arribar a casa, doncs és fàcil imaginar com serà tota aquesta nit. Per molt que es tapin, per molt que s'amaguin, el fred està allà i qualla molt dins el cos, malauradament. És un patiment.
L'Ajuntament de Barcelona, recordem-ho, que va posar a disposició les darreres nits, a disposició d'aquestes persones, alguns llits a cobert. Ja val amb això per solucionar el problema?
Bé, els van obrir unes places i una de les coses que es constata és que no s'omplen aquestes places. Un dels problemes és que anar a un alberg, anar a algun espai d'aquests que es fiquen, no és una solució per les persones. De fet, sovint podem dir que és més un problema que un benefici. A nosaltres ens preocupa que s'estigmatitzi les persones perquè no hi vulguin anar a aquests espais. Que no vulguin anar a aquests espais no vol dir que no vulguin res. Senzillament vol dir que no és una solució.
Per tant, per on ha de passar la solució, Ferran?
La solució de passar, pensant a llarg termini, perquè malauradament de forma immediata és molt difícil o és impossible, bàsicament, és l'habitatge. La solució és que tothom, el dret a l'habitatge, tothom el tingui garantit i tothom el pugui tenir. Per una altra banda, nosaltres, amb aquest mentrestant, el que proposem és obrir petits espais per la ciutat on aquestes persones se sentin còmodes d'anar-hi i se sentin còmodes d'estar-hi i allà puguin fer doncs, un recorregut de recuperació de la seva situació. Això és el que nosaltres ara mateix apostem i creiem que hauria de ser una de les prioritats. Espais petits, o sigui, solucions adequades a les persones, no intentar que les persones s'adequin a unes solucions que en el fons no són solucions.
Nosaltres que volem pensar des d'aquesta ràdio en la bona voluntat de la gent, en el bon cor de la gent, en que molta gent passeja pel carrer i veu persones sense llar i s'hi acostaria, però té molestar o té por a la incertesa, no? Per tant, deixa'm preguntar-te a nosaltres què hi podem fer, si els podem ajudar. Quina seria la guia ràpida per apropar-nos-hi a aquesta gent?
Bé, el primer que podem fer és treure'ns aquests estigmes que tots tenim cap a les persones que dormen al carrer, malgrat si tenen algun tipus de toxicomania o alcoholisme, que sovint és una conseqüència, no és la causa, molt sovint és una conseqüència d'estar al carrer. El carrer és molt dur i, malauradament, a vegades les persones que estan al carrer poden caure en aquesta trampa, però i sobretot perdre la por a aquestes persones. Vull dir, nosaltres tenim, nosaltres com a població, com a ciutadania, tenim... sabem de molts casos en què persones del carrer han sigut agredides, però pràcticament hi ha molts pocs casos molt puntuals i molt anecdòtics de que hagi passat alguna cosa al revés, no? Que una persona que estigui al carrer hagi pogut agredir a alguna altra persona. El que nosaltres diem és que les persones no cal tenir pressa, es pot saludar un bon dia, un altre bon dia, un com està, un necessita alguna cosa, a poc a poc, i anar establint doncs, algun tipus de contacte amb aquestes persones que tenim a prop de casa. Jo crec que és una de les solucions més importants, apropar-nos i no tenir por a preguntar si vol baixar, que li baixem alguna cosa calenta o alguna manta o el que sigui.
Abans us ho recordaves, Ferran, que sovint ens en recordem poc d'aquestes persones, però ens en recordem quan passen desgràcies com les que acabem de viure a la ciutat de Barcelona. Han mort dues persones per el fred, però si no és el fred, és la onada de calor, i si no fa ni fred ni calor, moltes vegades és la pluja, per exemple.
Sí, de fet, la pluja és un dels episodis meteorològics que les persones més acusen, perquè la pluja et mulles i és quan les persones venen a demanar doncs, canviar-se de roba o canviar el calçat, sobretot, perquè s'han mullat, i és una de les situacions més incòmodes. I hem de recordar que a vegades plou quan fa fred, i llavors encara la situació és molt més gran perquè la sensació tèrmica de tenir fred és molt més alta. Llavors, nosaltres hem vist que quan fa fred hi ha moltes baixes temperatures, o dies de l'any en què plou, o dies de l'any en què fa massa calor, passa pràcticament la majoria dels dies de l'any. Llavors, en aquest sentit, el dormir al carrer no hem de buscar aquestes solucions d'emergència perquè plou, perquè faci fred, perquè també ho hauríem de fer quan fa calor i també ho hauríem de fer quan plou, i això voldria dir, bàsicament, pràcticament més del 80% o pràcticament el 80% dels dies de l'any.
Em parlaves d'aquestes solucions d'emergència, Ferran. Normalment es busquen solucions temporals quan el que s'hauria de buscar són solucions definitives?
S'han de buscar sense cap dubte. Una persona que dorm al carrer necessita la garantia de que no tornarà a dormir al carrer. No pot, si vas a un alberg que estàs 3-4 dies, quan tens el teu espai, tens les teves mantes, tens fins i tot potser un matalàs, fins i tot, i has d'anar a un espai d'aquests tan grans que potser no pots tenir aquests utensilis per dormir i has de tornar una altra vegada a començar, és molt dur. Tornar a començar de nou és molt dur quan estàs al carrer, bueno, quan estàs en moltes situacions, però quan estàs al carrer també. Llavors, anar a un alberg, que vol dir renunciar als pocs espais que tinguis i després tornar una altra vegada a començar, és, per la majoria de les persones és absolutament... no té sentit. Llavors, si aquestes propostes d'alberg fossin que fos fàcil la convivència, que hi hagués intimitat i fos de manera... per ajudar-li, però segurament la gran majoria de les persones hi acabarien anant.
Pel que conec a Ferran Busquets, em fa l'efecte que no li agrada rebre bastants elogis, però ell ja sap que em sembla heroica la feina que fan des d'Arrels Fundació. Per tant, deixa-m'ho dir també, Ferran. Veu engegar una campanya per aquest Nadal per baixar a menjar la gent que viu a peu de carrer. Com ha anat tot plegat?
Bé, la veritat és que la resposta ha sigut més positiva del que ens pensàvem, sincerament. Això va ser una mica intentar substituir els... Com que nosaltres vam fer, cada any fem un dinar i un sopar de Nadal, un sopar el dia 24 i un dinar el dia 25, ens vam trobar que, clar, aquest any ho podíem fer per la pandèmia i vam intentar buscar alternatives, i unes opcions que va sortir va ser aquesta, de que la gent la convidem a que s'apropi les persones. Nosaltres ho veiem més com trencar aquesta barrera que a vegades tenim cap a les persones. La veritat és que força gent ens ha dit que ho fa, i de fet aquests dies força gent ens està dient doncs, que baixen o alguna sopa calenta o alguna cosa calenta a les persones que van al carrer, i per nosaltres això és important, perquè sobretot que una persona que està al carrer no està en l'àpat calent, que també, perquè moltes persones fa molt temps que no mengen calent, sinó també és aquest gest, que aquest gest normalment omple molt més que qualsevol àpat.
Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, com sempre, moltíssimes gràcies per participar en aquest programa i en aquest especial fred que volíem fer avui. Una abraçada molt gran.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, parlàvem d'aquestes dues morts de dues persones sense llar al carrer. Una de les darreres notícies que ha tingut els darrers dies és aquesta pujada exagerada de la llum. En volíem parlar amb Maria Campuzano, ella és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Maria, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Hola, bon dia.
Deixa'm ser directe en la primera pregunta, perquè realment és moltíssima la gent que aquests dies ens hem preguntat el mateix. Com es poden permetre pujades històriques en el preu de la llum en plena onada de fred?
Clar, bueno, aquí el problema és que el sistema, el model energètic que tenim, és un model molt volàtil, no? Llavors permet que normalment els preus són més o menys estables, però quan es produeixen episodis com els d'ara, on les condicions meteorològiques són extremes, llavors els preus es disparen, no? I el que és més increïble de tot això és que no és la primera vegada que passa. I això ja porta passant des de fa anys. L'última així pujada forta a la xarxa del 2017, i el que s'entén és que amb aquest sistema, com a mínim, mentre no es canvia aquest sistema, no es facin mecanismes de protecció cap als més vulnerables, no? Per exemple, doncs això, fer algun tipus de mecanisme de correcció o, per exemple, posar topalls a aquestes pujades de preus que no afectin, com a mínim, que no afectin a les persones més vulnerables, no?
Però s'ha recordat aquests dies que un partit polític com Podemos anunciava tot just abans d'arribar al govern que això amb ells no passaria i, de fet, ha tornat a passar. Per tant, deixa'm preguntar-te, Maria, què s'ha fet en els darrers anys des de les institucions públiques perquè no hi hagi o hi hagi la menys possible de pobresa energètica?
Clar, a nivell estatal, sí que és veritat que arrel de la pandèmia es va interposar a Espanya una mesura històrica, no?, que va ser aquesta moratòria de talls d'aigua, llum i gas per tothom, no?, no només pels vulnerables, sinó per tothom, que va durar fins a finals de setembre d'aquest any, no? I per nosaltres aquesta va ser un pas endavant molt important perquè volia, o sigui, perquè per primera vegada el govern reconeixia que aigua, llum i gas són bàsics, no? Vull dir que no pots viure sense ells i que s'han de garantir. El problema va ser que a finals de setembre el govern va decidir que aquesta mesura no la mantenia, tot i que ja continua a estar més vigent que mai. I llavors hem fet tota una feina de pressió durant els mesos de setembre fins a desembre per intentar recuperar aquesta moratòria i al final han fet una mesura a mitges, no? És a dir, han protegit contra els talls. Ells diuen els vulnerables, però en realitat estan protegint només aquella gent que té un tipus de contracte, és a dir, que té la llum contractada en mercat regulat, no? I per fer-nos una idea de quin impacte té això, és que la majoria, més del 60%, estem en mercat lliure, no? Per tant, no estan protegint a tots els vulnerables, no?
Ara que ens parlaves d'aquesta moratòria, mira, la llei protegeix les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial davant dels talls que puguin acordar les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua potable per manca de pagament. Això vol dir que aquestes empreses no podran interrompre els subministraments quan es produeixen impagaments quan hi ha risc d'exclusió residencial. Això surt publicat al web de gencat.cat de la Generalitat. Maria, això es compleix? I si es compleix, fins a quin punt?
Vale. Sí, jo estava parlant a nivell estatal, però és veritat que a Catalunya no ens afecta tant aquests decrets que han fet durant el període de pandèmia perquè nosaltres tenim una llei pròpia, que és la que tu estaves llegint i que està al portal de GenCat, que és la llei 24-2015, que aquesta llei protegeix molt més que aquest últim decret que han fet al desembre el govern estatal. Per què? Doncs perquè bàsicament dona la responsabilitat no a la persona, sinó a les empreses. Com? Doncs que les empreses tenen l'obligació, sempre que detectin que hi ha algú que no pot pagar la seva factura, preguntar a l'Ajuntament, a Serveis Socials, si aquella persona que no està pagant està en situació de vulnerabilitat o no. I si efectivament així és, llavors no es produeix el tall, no? Aquesta llei està en vigor des del 2015 i és veritat que al principi va costar moltíssim que s'apliqués, doncs perquè les empreses i sobretot les energètiques van posar molts pals a les rodes en aquesta llei, però al final s'han adonat que aquesta llei ha vingut per quedar-se i que no per molts intents legals d'acabar amb aquesta llei no han pogut fer-ho i ara és veritat que estem en un moment en el que hi ha bastant compliment d'aquesta llei. Ara bé, hi ha les situacions que estan sorgint a la llum aquestes últimes setmanes dels barris de Sant Roc, de Pont de la Pólvora, del barri de Colobreta, Figueres i tal, que això és una altra història, no? Aquí sí que s'està incomplint aquesta llei.
Perquè està calculada, Maria, quanta gent pateix pobresa energètica a l'estat espanyol?
Més o menys es parla d'un 10% de la població que està en situació de pobresa energètica, però aquí la qüestió és que no s'han actualitzat les dades amb la pandèmia, no? I nosaltres estem convençudes, també per el que veiem en el dia a dia de les nostres assemblees, que aquesta xifra, malauradament, haurà augmentat, no? Tota aquesta gent doncs, que ha perdut la feina o que està en ERTEs o que no, ha hagut de tancar els seus negocis, doncs molt probablement ara estan patint situacions de pobresa energètica. Per tant, aquesta xifra serà molt més gran.
Sempre t'aveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i jo em temo que és una de les preguntes que més et fan, que li fan a Maria Campuzano. Per tant, ha de ser tan difícil llegir una factura de llum?
Ja, totalment, sí, sí. És extremadament complexa i mira que han millorat, no?, en algunes explicacions, però tot i així encara a dia d'avui hi ha molts conceptes que no s'expliquen a la factura de la llum, perquè, entre altres coses, ja com està confeccionada, no?, més del 50% del que paguem a la nostra factura de la llum, bueno, de fet, més del 60%, no té res a veure amb el nostre consum. Són molts altres conceptes, no?, impostos i molts altres conceptes que estan ficats en les nostres factures, no? És un sistema que és totalment opac, no? I que la gent no entén, igual que la gent no entén, no? La primera pregunta que em feies, no? Com és que en plena onada de fred estan pujant els preus de la llum, no? No té cap sentit, clar. És un sistema totalment opac que no s'explica i que està molt allunyat de la ciutadania, no?
En definitiva, s'ha d'apostar molt més per les renovables?
Clar, això és una part del problema, no? O sigui, en la producció s'ha d'apostar, evidentment, molt més per les renovables. Però aquí, sobretot, també hi ha un problema de qui controla la gestió d'aquests serveis bàsics, no? És a dir, el que dèiem, no? La ciutadania no entén el que passa, li passen unes factures que no s'entenen. O sigui, aquí és important que el sistema estigui controlat per la pròpia ciutadania, no? Ara mateix està controlat per unes grans empreses que, a més, l'únic objectiu és maximitzar beneficis, però gestionant una necessitat bàsica, no? O sigui, hem de canviar tota la cadena, no? Des de la generació i fer-la al màxim possible amb renovables fins a l'última cadena, que és la comercialització, no?
Mariana Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres en aquest especial fred.
Moltes gràcies a vosaltres.
I evidentment que no volíem acabar aquest especial sense parlar amb ella. És presidenta de la taula del tercer sector i deixeu-m'ho dir també, que s'estima molt aquesta casa. Franzina Alsina, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia i moltes gràcies per la presentació i la sentada. M'estimo aquesta casa.
Deixa'm preguntar-te, Franzina, què fa el tercer sector en la lluita contra la pobresa en onades de fred com la que ens ha tocat viure?
Estem parlant de pobresa energètica i nosaltres tenim dos tipus d'actuació, no? Em diria, a nivell macro, la feina que està fent la taula és fer molta incidència perquè es compleixi aquesta llei que estava comentant ara la Maria, que és la 24/2015. Per què? Pues perquè garanteixi els drets energètics a la ciutadania. I nosaltres defensem a tort i a dret que l'energia és un dret fonamental per poder tenir una vida digna. Per tant, partint d'aquí, queda claríssim que els drets no són un negoci supeditat als guanys i al lucre privat, com està passant actualment. Val? I no, aquesta lluita o aquesta incidència no l'estem fent sols. No sé si recordaràs, però el juliol d'aquest any passat, no del que hem passat del Covid, no del 19, vam signar un front comú entre administracions, entitats municipalistes, tercer sector i moviments socials. No el vam signar, que era el desembre. Ens vam començar a reunir sobre el juliol i ara he tingut aquí un lapsus mendi, no? Però per què? Pues per poder fer aquesta incidència i que les les energètiques reaccionin. Llavors, això seria com una actuació a nivell macro. A nivell micro, què estan fent, no?, el tercer sector? Pues estem acompanyant les persones en situació de pobresa energètica, perquè pues, hi ha moltes entitats que s'estan menjant les factures perquè les persones no poden pagar aquestes factures. I davant de que no s'estan complint tots els convenis que hi ha, per evitar que s'endeutin més i que se'ls puguin tallar, doncs se'ls paga la factura des de les pròpies entitats socials. Llavors, també una feina que fan les entitats socials és apoderar-les perquè les persones sàpiguen quins són els seus drets i què és el que tenen dret a reclamar.
A tot plegat, les administracions posen les eines necessàries per lluitar-hi, i t'ho pregunto en una època de precampanya que ja de per si és prou complicada.
Mira, com et deia abans, no? En la pobresa energètica s'ha creat aquest front comú entre administracions, entitats municipalistes, entitats socials i el que són moviments socials. Llavors, fa un any, doncs, com et deia, vam signar aquest conveni. I era això, el desembre, que t'he dit el juliol perquè m'he liat amb la xifra, amb les dades, però va ser el desembre del 2019. I llavors, en aquest conveni, el que nosaltres plantejàvem, o el que es planteja, és que el deute sigui assumit un 50% per part de les empreses subministradores i un 50% per part de les administracions. Però, per la Maria parlava molt bé del conveni que hi havia anterior a aquest, que és un deute, és un conveni energètic antic, que es va generar abans d'aquest acord. Aquí, què passa? Que no totes les energètiques l'han signat. I llavors això puja el deute que hi havia en aquell moment per les prop de més de 25.000 famílies catalanes, puja a prop d'uns 25 milions d'euros. Llavors, clar, perquè aquesta gent pugui tornar a començar de nou, necessitem que aquest conveni s'assigni i es porti a terme. Si nosaltres tenim aquesta eina, ens podrà permetre, ens permet això, no?, abordar aquest fenomen i tenim molt clares quines són les regles del joc. Per què? Perquè és que hem de treure aquesta pressió a les famílies vulnerables. I llavors sí que ens interessaria o voldríem o estem fent molta incidència perquè es pugui tancar aquest conveni i pugui acabar amb aquesta angoixa que tenen aquestes famílies i donar-los un respir. I a més amb la situació actual, no?, que ens està empitjorant dia a dia.
Ens queden res, ens queden 20 segons, Francina, però no volia deixar de preguntar-te, per resumir-ho tot plegat, si ens... li preguntava també a en Ferran Busquets, si es reclamen més mesures d'un caire més permanent que temporal.
Evidentment, que reclamem mesures més de caire permanent, però ara només una xifra que et vull dir perquè és que és impactant. Estem parlant d'empreses que tenen uns beneficis multimilionaris cada any, perquè l'any passat van treure més de 1.700 milions d'euros de beneficis nets. Els estem demanant que perdonin 20 milions d'euros de deute.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre aquesta casa. Una abraçada molt gran.
Una abraçada a vosaltres.